Bon dia. La pujada dels preus dels lloguers ha provocat un canvi en el perfil dels habitants de Mieres.
L'informatiu del migdia.
Ho tenim tot molt adaptat pels que som. Sí que ens sap greu perdre població i ens encanta, no, que vingui gent nova, però també ens agrada aquest model de poble petit, de micropoble. No? Vull dir, aquí ens sentim tots molt còmodes i pensem que no, ni apostem ni volem un creixement desmesurat del municipi.
És l'alcalde de Mieres, Enric Domènech, en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot. Moltes famílies de Mieres, que hi havien viscut sempre, han hagut de marxar per l'elevat cost de les cases. Això ha fet que jubilats i famílies foranes amb més poder adquisitiu s'hagin instal·lat. Domènech ha afirmat que les famílies se senten atretes, sobretot per l'escola del poble. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dijous 2 de febrer del 2023.
El dia en 4 minuts.
L'Ajuntament de Santa Pau confia en tenir instal·lada l'antena de telefonia en els pròxims mesos. És la intenció de l'equip de govern encapçalat per Pep Companys. El projecte s'ha endarrerit un any i mig a causa de les al·legacions d'alguns veïns de la zona. El Col·legi d'Economistes de Catalunya demana al govern reformes estructurals per combatre un hivern que es preveu inflacionista. Ho han fet després de conèixer les dades avançades de l'IPC, que situa al 5,8%. Després de 2 anys torna la fira Liberis Liber a Besalú. És una de les mostres literàries referents a Catalunya que es va aturar per la falta d'implicació de les institucions públiques, segons els seus organitzadors. El Garrotxinarios arriba a la seva 10a edició. Aquest cap de setmana presenten a Olot 2 concerts d'arrel tradicional amb la finalitat de reivindicar l'essència d'aquest estil musical. I la carnavalesca d'Olot i Castellfollit de la Roca celebra el seu 30è aniversari amb la desfilada més gran que han preparat mai. Presentaran als carnavals la bellesa del verí, una proposta molt especial per celebrar aquesta efemèride. En esports ens posarem els patins perquè l'hoquei Olot repeteix viatge a la Corunya amb l'objectiu de guanyar. Els olotins visiten la pista del Companyia de Maria aquest dissabte 7:45 del vespre. Els gallecs són l'últim classificat del grup nord de l'hoquei Lliga Plata i només sumen una victòria, l'aconseguida a la Josep Jou. La Duatló de Castellfollit arriba aquest cap de setmana al primer quart de segle. Enguany la prova no serà puntuable per al circuit català, un fet que podria fer baixar la participació. I sobre les dues rodes, la Volta Ciclista a Catalunya passarà per la Garrotxa. El 21 i 22 de març, la cursa ciclista més important del territori català passarà per la Garrotxa, en 2 etapes de les considerades reina, en final a Vallter 2000 i la Molina, respectivament.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Pere Aragonès diu que aquest no és un pressupost més, sinó un pressupost de país. Un Consell Executiu Extraordinari aprova durant aquest dijous al matí el projecte de pressupostos l'endemà de tancar el pacte amb el Partit Socialista de Catalunya. Repunt de l'atur i frenada de la creació d'ocupació al gener. Catalunya té 5.300 parats més que el desembre, però l'atur més baix d'un gener des del 2008. Més de 240.000 infants de Catalunya passen fred a casa, segons Save the Children. L'organització critica que el bo social no està arribant a totes les famílies que el necessiten i avisa que aquesta situació provoca problemes respiratoris i impacta en la seva salut mental. A la pàgina internacional, l'excomandant de Wagner ha explicat que la teva pròpia gent pot venir i matar-te en un moment. Andrei Medvedev ha explicat que van contractar-lo per 4 mesos per combatre Ucraïna i que ell es va negar a prorrogar el contracte i per això finalment va fugir. Ha batut a trets un home amb les cames amputades quan fugia de la policia a Califòrnia. La família d'Anthony Lowe denuncia l'ús excessiu de la força contra la víctima, que estava armada amb un ganivet de grans dimensions.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el temps no canviarà. Ahir recordem a Olot 4 sota 0, màxima 15. A Mieres van arribar 17 graus de màxima, una temperatura primaveral. Però la matinada va fer molt fred, també cap a Osona. Per exemple, a Vic 4,5 sota 0. A Olost 6 sota 0. Roda de Ter 6 sota 0. A Manlleu 5 sota 0. Avui la temperatura tornarà a ser semblant, per tant, entre 0 i 5 sota 0 a l'interior, al prelitoral entre 0 i 3 sota 0, a la costa es podrien acostar a un grau o pràcticament 0 també. Tenim anticicló, estabilitat, pressió atmosfèrica de 1028 hectopascals, això vol dir anticicló fort, i per tant costarà veure tan sols un núvol, això vol dir un dia de sol, radiant, després de dia la temperatura es manté novament amb màximes de 12 a 15 graus, puntualment 16-17 al prelitoral o també cap al Pla de l'Estany i a la Baixa Garrotxa. Un dia, doncs, sense cap mena de novetat, tramuntana moderada al nord de l'Alt Empordà. Bé, tampoc canvia el temps de cara a divendres. Sol, temperatures fredes de nit, agradables de dia o relativament suaus. No arribarem als 20 graus, però vaja, uns 15-16-17 les més altes, si està prou bé. I el cap de setmana, tot igual. Temperatures fredes de nit i de dia lleugerament més altes. Com a novetat en el pronòstic, és possible que a partir del dia 6 o 7 de febrer tinguéssim més aire fred i també una mica de llevant. Això portaria pluges, especialment cap a la costa, i seria un canvi de situació. Insistim, falten dies, cap allà el 6 o 7 de febrer.
Obrim la carpeta informativa d'aquest dijous 2 de febrer del 2023, el dia de la Candelera, que ens deixa notícies com la pujada dels preus dels lloguers, que ha provocat un canvi en el perfil dels habitants de Mieres. Moltes famílies que hi havien viscut sempre han hagut de marxar per l'elevat cost de les cases. Això ha fet que jubilats i famílies foranes amb més poder adquisitiu s'hi hagin instal·lat. L'alcalde de Mieres, Enric Domènech, ha afirmat que les famílies se senten atretes, sobretot per l'escola del poble. Ens porta tots els detalls l'Aniel Puigvert.
Mieres actualment compta amb 341 habitants. Segons les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, el 2041 hi haurà un augment de la població d'una trentena de persones més. De moment, la voluntat de l'Ajuntament és mantenir-se i no créixer, ja que a hores d'ara se senten còmodes amb el model de poble que tenen. I és que un creixement substancial de la població provocaria que s'haguessin de sobredimensionar moltes estructures del municipi, com la xarxa de depuradores i carreteres, entre d'altres. L'alcalde de Mieres és Enric Domènech.
Ho tenim tot molt adaptat pels que som. Sí que ens sap greu perdre població i ens encanta, no, que vingui gent nova, però també ens agrada aquest model de poble petit, de micropoble. No? Vull dir, aquí ens sentim tots molt còmodes i pensem que no, ni apostem ni volem un creixement desmesurat del municipi.
La pujada excessiva dels preus dels lloguers dels habitatges ha provocat certa inestabilitat a Mieres. Aquest increment ha obligat a que més d'una família hagués de marxar del poble davant la impossibilitat de poder pagar aquests preus desorbitats.
Gent que no té garanties de, o per inestabilitat de lloguers, per contractes curts, i es veuen forçats a haver de marxar del poble quan hi ha gent que voldria viure en el poble. I aquí sí que es nota molt una pressió que entenc que ha set general a nivell de Catalunya d'increment del preu de la vivenda. Vull dir, això no només afecta Barcelona, sinó que a Mieres mateix ens hi estem trobant, no?, que pisos que fa 10 anys es llogaven per 350-400 euros, avui els està llogant a 700 euros.
Durant els últims anys, Mieres també ha notat l'arribada de nous habitants. Al municipi actualment hi viuen dos perfils de gent. Per un costat, famílies amb nens que venen de zones urbanes, atrets per l'escola del poble, entre d'altres atractius. De l'altra, també hi arriben persones que ja estan jubilades i que tenen un cert nivell adquisitiu amb el que es poden permetre assumir el preu actual dels lloguers. No obstant, l'habitatge segueix sent un dels principals problemes a la zona.
Hi ha alguns habitatges de protecció oficial que estem contents de que hi siguin i que sí que ajuden a mantenir certa població, però el tema de l'habitatge és un problema molt gros en el municipi. Aquí també, des de la regidoria d'Urbanisme, sempre s'ha potenciat el... O sigui, abans arreglem les cases que tenim buides que no pas fem obra nova.
Tot i que les previsions de futur de Mieres apunten cap a un creixement de la població, Domènech reconeix que això topa amb la voluntat de la majoria de veïns del poble. La paradoxa és que hi ha terrenys suficients per construir-hi més habitatge.
I no marxem molt lluny, marxem cap a Santa Pau perquè el seu ajuntament confia en tenir instal·lada l'antena de telefonia en els pròxims mesos. És la intenció de l'equip de govern encapçalat per Pep Companys. El projecte s'ha endarrerit un any i mig a causa de les al·legacions d'alguns veïns de la zona. Segons el mateix ajuntament de Santa Pau, les obres avancen en el ritme previst i dues companyies telefòniques ja s'han interessat per equipar l'antena amb els seus equips. Natàlia Moreno.
Fa un mes que ha començat l'any 2023 i en ple segle XXI encara hi ha zones de la Garrotxa que no compten amb una cobertura telefònica en condicions. És el cas de Santa Pau, que per solucionar-ho instal·larà una antena telefònica a la zona de la Cot. Entorns com els de la Fageda o Can Xel són considerats zones fosques i no tenen cobertura, perjudicant així els veïns i veïnes i els turistes que hi passen. L'Ajuntament de Santa Pau vol acabar amb aquesta situació endèmica i ja estan en marxa les obres perquè l'antena estigui instal·lada el més aviat possible. Ho explica l'alcalde de Santa Pau, Pep Companys, en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot.
Seria ubicada a la zona de la Cot i ara estem ja això, amb la fase no final, però sí que esperem doncs, que la torre doncs, pugui estar finalitzada en breu i que pugui entrar en funcionament quan abans millor, perquè també ens trobem la situació aquesta, que anem un any i mig tard amb la realització de les obres.
A hores d'ara s'espera que l'antena de Santa Pau arribi per peces i es col·loqui a la zona preparada el més aviat possible. Dues companyies ja s'han interessat per instal·lar-hi els seus equips i una d'elles vol apostar per la cobertura 5G. Companys espera que els terminis es compleixin i que no es trobin amb una antena instal·lada però sense equips de telefonia.
Estem en contacte amb algunes operadores per anunciar-los doncs, que en breu tindrem la torre aquesta. Les operadores un parell que han mostrat interès en venir a penjar els seus equips i llavors el que els hi diguem, doncs va, doncs espavilem i ja feu l'encàrrec dels equips que no ens trobem que tenim la torre muntada allà i llavors esperem 3 mesos a que arribin els equips. A veure si som capaços de coordinar una mica doncs, finalitzar la instal·lació de la torre i ja penjar els equips.
El cost total de la instal·lació de l'antena de Santa Pau és d'uns 93.000 euros, dels quals 80.000 estaran finançats per la Diputació de Girona. La intenció de l'equip de govern és que la inversió per part de l'Ajuntament sigui d'uns 13.000 euros com a màxim. Pep Companys també ha remarcat que desitja que el projecte estigui finalitzat abans d'acabar el seu mandat, és a dir, abans del proper mes de maig.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes, parlem d'economia, perquè el Col·legi d'Economistes de Catalunya demana al govern reformes estructurals per combatre un hivern que es preveu inflacionista. Ho han fet després de conèixer les dades avançades de l'IPC, que se situa al 5,8%, trencant així la tendència a la baixa que s'havia produït des de l'estiu. Gerard Puigdemont.
L'indicador avançat de l'IPC situa la inflació del mes de gener al 5,8%. Això és una dècima més del que es va registrar el mes de desembre i que trenca la baixada que s'havia produït durant els últims mesos. Des del Col·legi d'Economistes expliquen que com a dada avançada això s'ha d'agafar amb prudència però que molt probablement hi haurà aquest creixement. Apunten també que el gener sempre sol ser inflacionista però el que els preocupa és la inflació subjacent. El president del Col·legi d'Economistes a Girona és Lluís Vigues.
Que és aquella que té en compte els elements més volàtils, que són bàsicament els carburants i els aliments, vale? I aquesta sí que fa una pujada important. Això què ens vol dir? Doncs això ens vol dir doncs, que aquestes mesures que havia pres el govern, que era la rebaixa de l'IVA en els aliments a primers de gener, doncs no han sigut suficientment efectives.
Mentre que la inflació subjacent també deu haver pujat per la supressió en el descompte dels carburants, des del Col·legi d'Economistes creuen que fins ara les mesures del govern han sigut pedaços i que calen canvis estructurals per anticipar-se a un hivern que tot apunta que serà inflacionista.
Som molt partidaris de la deflació de l'escala de l'IRPF perquè això faria que realment la gent, doncs tots els ciutadans, tinguéssim més cèntims líquids i per tant doncs pugui consumir més. Els pressupostos de la Generalitat, que són necessaris, perquè sense pressupostos un país no pot funcionar.
D'altra banda, també confien que els fons Next Generation s'implementin ràpidament, ja que han de suposar una injecció de capital important.
Moment de repassar l'actualitat de la demarcació de Girona. El centre comercial Espai Gironès de Salt ha tancat el 2022 amb un volum de vendes de 132 milions d'euros. Es tracta d'un 18% més que el 2019, any de referència en la majoria de comparacions estadístiques. Un dels motius d'aquest creixement és l'arribada de la marca Primark al centre comercial, que el desembre del 2021 va obrir un local de 3.700 metres quadrats. El gerent del centre, Pau Jordà, ha detallat que el conjunt de les botigues de moda han tingut un 19,6% més de vendes durant el 2022 per l'efecte crític que ha generat la marca.
Primark és una botiga que el que fa també és actuar de pol d'atracció. Això ha fet que ens vingués gent també de llocs més allunyats del que ens venien, és a dir, parlo sobretot de França i de la zona nord de la província de Barcelona, i ha tingut un impacte claríssim amb la restauració. La restauració ha pujat pràcticament un 80%.
Per altra banda, també ha atret visitants de la zona nord de la demarcació de Barcelona i del sud de França. Això ha provocat que els locals de restauració augmentessin un 80% les vendes. Les obres d'ampliació del bloc quirúrgic de l'Hospital Trueta de Girona ja han començat. Fins ara, els treballs, que van començar a principis d'octubre, s'han centrat en l'enderroc de la zona d'esterilització i una de les àrees de reanimació i l'habilitació de nous espais per acollir de manera provisional els serveis afectats. Les obres, que es fan per fases per poder-les compaginar amb l'assistència sanitària, consisteixen en la construcció d'un edifici nou i la reforma de l'àrea quirúrgica actual. La policia local de Palafrugell ha posat en marxa aquesta setmana l'aplicació M7, una eina que permet, a través del mòbil, connectar el cos policial amb la ciutadania per rebre avisos. Fins ara, els agents només el rebien a través de les trucades que arribaven a la centraleta, mentre ara també ho podran fer a través d'aquest aplicatiu. Una de les funcions més destacades de l'aplicació és que inclou un botó d'emergència que serveix per comunicar urgències mèdiques o assetjaments amb geolocalització. I estudiants de Sant Joan de les Abadeses han fet aquest dimecres una cadena humana per traslladar els llibres de la Biblioteca Josep Picola, situada al carrer Pere Rovira, fins al seu nou emplaçament, les antigues escoles de l'Abadesa Emma, situada a menys de 200 metres. En els pròxims dies mouran prop de 8.000 llibres de forma manual i un a un amb l'ajuda dels estudiants. La regidora d'ensenyament del municipi és Montserrat Tallant.
Quin era l'objectiu? Pues era molt clar, que tot l'alumnat de l'Institut Escola, nosaltres tenim un Institut Escola que es diu Mestre Andreu, doncs participés en aquest trasllat. L'objectiu és molt clar, és que es facin seu la biblioteca i que alumnes que no han tingut l'oportunitat o l'ocasió o l'interès per venir a la biblioteca, pues li tinguin.
La propietària del nou emplaçament de la Biblioteca de Sant Joan de les Abadeses és la Fundació Espona, amb qui el consistori ha arribat a un acord de lloguer durant 10 anys. Les obres de millora han costat més de 260.000 euros i s'han assumit amb diferents ajuts i fons propis del consistori. Obrim el bloc cultural perquè després de 2 anys torna a la fira Liberis Libera Besalú. És una de les mostres literàries referents a Catalunya que es va aturar per la falta d'implicació de les institucions públiques segons els seus organitzadors. Enguany la Diputació hi fa una aposta econòmica decidida que permetrà la recuperació del certamen.
Aquest octubre el llibre tornarà a ser el protagonista a Besalú. El 2020 s'hi va celebrar l'última edició de la Liberis Liber. El 2021, l'impacte de la pandèmia i el poc suport de les institucions públiques va fer que la direcció tanqués temporalment la mostra literària fins que els organitzadors aconseguissin el finançament necessari. Enguany, la Fira de les Editorials Independents de Besalú celebrarà la seva 12a edició. El retorn del certamen és possible gràcies al pla estratègic enfocat des d'un punt de vista econòmic que ha realitzat l'organització i que permetrà una major aportació de diners per part de les institucions públiques. L'alcalde de Besalú, Lluís Guinó, creu que és necessari que la Liberis Liber torni al poble.
Home, doncs, pel que fa a l'Ajuntament, no ha passat res extraordinari, perquè nosaltres, en el pressupost de l'any 22, ja teníem prevista la partida pressupostària per desenvolupar-ho, perquè creiem que aquesta és una activitat estratègica per la vila, perquè el balanç que es fa de la feina que ha fet l'organització d'aquesta fira és extraordinària. L'evolució constant de millora durant aquests anys també ha estat molt important.
La Fira del Llibre a Besalú és una fira consolidada i referent a Catalunya. En la seva última edició va plegar més d'una seixantena d'editorials provinents de tot l'Estat. El certamen suposa un gran atractiu pel turisme i el comerç de Besalú, ja que durant els dos dies que se celebra, els carrers estan plens de mans dels llibres i la lectura. Guino explica que si fos per l'Ajuntament, la fira no s'hauria aturat mai pel que suposa pel municipi.
I el que hem aconseguit entre tots també, i especialment gràcies a un pla estratègic que la pròpia empresa va desenvolupar, que la Diputació també prengui en la mateixa mesura que ho fa l'Ajuntament, que anualment consigna la partida pressupostària corresponent i per tant el pressupost del 23 també hi és. Hi ha la confirmació que la Diputació també hi posarà la seva participació pel 23 i és per això que juntament amb l'organització estem encantadíssims de que la Fira Libres Libres torni a fer, perquè creiem que des d'un punt de vista fins i tot estratègic per Besalú és una fira extraordinària.
La 12a edició de la Libres Libres se celebrarà a Besalú el primer cap de setmana d'octubre.
Per la seva banda, el Garrotxinarios arriba a la seva 10a edició. Aquest cap de setmana presenten a Olot dos concerts d'arrel tradicional amb la finalitat de reivindicar l'essència d'aquest estil musical. A més, també hi haurà tallers de dansa per aprendre a ballar. Un dels seus objectius és acostar-se als més joves per mantenir viva la tradició, informa Pere Obac.
Amb la voluntat de reivindicar espectacles de música folk a Olot, el Garrotxinarios ofereix dos concerts aquest dissabte a la sala El Torín. Aquest any els encarregats d'ambientar la jornada seran Els Elements, que combinaran sons de folk europeu amb sardanes, contrapàs i ball pla. També hi actuarà Feten Feten, el duet castellà portarà ritmes populars de la península ibèrica. Joan Naspleda és membre de l'associació O-Folk.
Una proposta d'aquí, de Catalunya, o Països Catalans, perquè ens sembla que és bàsic que la gent aprengui aquesta cultura, aquestes danses, aquestes músiques, no? Però també una proposta de fora per anar incorporant doncs, nous coneixements, també com a acte així una mica potent, doncs donar-li aquest caire de jornada intensa d'una mica de nivell, en el sentit que no només hi ha un grupet o un grupàs català, sinó que també hi ha un grupet o un grupàs estranger o de la península ibèrica.
Des de l'organització asseguren que la música folk i el ball estan fortament lligats. Per això, abans dels concerts, els grups convidats oferiran tallers de dansa per a tots els nivells.
Sempre els tallers van relacionats amb el repertori que es tocarà la nit, tant el grup català com el grup de fora. I música i ball és el mateix en aquest context de ball folk. Normalment quan anem a un concert de clàssica, la música és la música, els oients estan escoltant, no? Però en el ball folk, la dansa i els músics i la música formen un tot, formen una unitat que en aquell moment es succeeix. Passa en aquell moment perquè els músics poden tocar més ràpid i per tant els balladors ballaran més ràpid o altres coses que s'esdevinguin, no?
Amb 10 anys, el Garrotxinarios és un festival plenament consolidat a Olot. A més, des d'Olot Cultura asseguren que aquest tipus de propostes creen un ecosistema perquè els més joves s'apropin a la música tradicional, que, segons diuen, a Catalunya gaudeix d'una bona salut. El programador musical d'Olot Cultura és Jordi Serrat.
Hi ha molts artistes que ja tenim gent molt jove, molt talentosa, que es dedica a fer música d'arrel. No sé, ben al camp mateix les Marala, que són superjoves i s'han dedicat a recuperar músiques. Tota la música folk ha anat oscil·lant en el temps, de més importància o més consideració, sobretot, i ara té un molt bon estat de salut i s'estan fent coses precioses en tots nivells, tant en música per escoltar com també en propostes de ball.
Les entrades pel Garrotxinarios d'aquest proper cap de setmana es poden adquirir a través del portal web d'Olot Cultura o el mateix dissabte a taquilla.
Abans dels esports, tornem a parlar del Carnaval, que ja s'aproxima aquí a casa nostra, serà el 25 de febrer i la Carnavalesca d'Olot i Castellfollit de la Roca celebrarà el seu 30è aniversari amb la desfilada més gran que han preparat mai. Presentaran als Carnavals la bellesa del Verí, una proposta molt especial per celebrar aquesta efemèride. El seu president, Carles Soler, assegura que han arribat fins aquí perquè cada any s'han reinventat.
La bellesa del Verí és el nom que la carnavalesca li ha donat al projecte que presentaran al Carnaval. Des de fa temps, la colla aposta per utilitzar materials que minimitzin l'impacte ambiental i aquest any totes les plomes que utilitzin són totalment artificials. Segons el president de la carnavalesca, Carles Soler, aquesta és la desfilada més gran que han preparat mai.
N'hem fet de molt grans, eh? Normalment la carnavalesca va molt gran, però com aquest any, i em sembla, amb quatre plataformes que portem, amb 60 persones desfilant, i ja ho veureu.
La carnavalesca fa 30 anys. Des de l'entitat asseguren que la clau per assolir aquesta xifra ha estat saber reinventar-se i incorporar relleus generacionals. En aquestes tres dècades de història, la colla s'ha establert tant a Olot com a Castellfollit. Això li ha permès sumar nous participants d'arreu de la demarcació. La colla la van fundar un grup d'amics i actualment tenen 62 persones per a les desfilades que treballen juntament amb més de 20 col·laboradors.
El primer, segon, tercer any doncs no, érem una vintena, i després ha anat canviant. Ha arribat a ser una colla familiar, han passat per carnavalesca, creiem que han passat unes 350-400 persones, i ha canviat molt.
Soler afirma que el Carnaval d'Olot i les colles que hi participen són un referent artístic. Ara, el repte de futur que s'ha marcat la carnavalesca és continuar creixent en l'àmbit creatiu.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
L'Hoquei Olot torna a viatjar a la Corunya i ara ho espera fer tornant amb una victòria. Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Ràdio Olot.
I és que el principal objectiu dels olotins després de repetir viatge a la Corunya és tornar amb la victòria. Els olotins visiten la pista del Companyia de Marià aquest dissabte a 7:45 del vespre. Els gallecs són l'últim classificat del grup nord de l'Hockey Lliga Plata i només sumen una victòria, l'aconseguida la primera volta a la pista Josep Jou. Després de guanyar davant el Vendrell, l'Hoquei Olot vol seguir amb la línia ascendent. Tota la plantilla està disponible per disputar el duel a Terres Gallegues. Un mes i mig després, l'Hoquei Olot torna a fer les maletes per viatjar a la Corunya. Aquest cop no ho farà per enfrontar-se al Dominicos, sinó al Companyia de Maria. Serà la segona jornada de la segona volta, després que els olotins aconseguissin la victòria davant el Vendrell per 3-1 el cap de setmana passat, un resultat que va servir perquè els de García i Pira ampliessin la distància amb el descens a 5 punts. El tècnic de l'Hoquei Olot, Jordi García, espera que l'equip segueixi en dinàmica positiva.
La línia és positiva, o sigui... Ja des del partit de Taradell, que es va jugar molt bé, o sigui, aquesta setmana passada, vam tenir el control del partit en tot moment, i res, tres punts que eren importants, que els hem aconseguit, sí que els jugadors estan animats, estan amb moltes ganes de seguir, i intentar ara reforçar aquesta línia positiva que tenim en aquests dos últims partits.
El rival d'aquest dissabte de l'Hoquei Olot no porta bons records a la Garrotxa. El Companyia de Maria ha estat l'únic equip fins al moment que ha guanyat a la pista Josep Jou. Era la jornada 2 amb un Hoquei Olot plegat de baixes i que no va firmar el seu millor partit, perdent per 3-5. García avisa de la dificultat del rival.
En moments et poden fer alguna cosa que no t'esperes, molt ben estructurats normalment amb 2-2, sempre buscant passades i tallades molt fortes. Bueno, a un equip que li agrada molt sortir a les transicions.
A l'últim partit de l'Hoquei Olot davant el Vendrell, Aniol Mangas arrossegava molèsties. Jordi García confirma, però, que era una sobrecàrrega i que tota la plantilla està disponible pel viatge a Galícia.
Jo ja amb les lesions ja espero fins a final de setmana per saber si realment comptarem amb tots o no, però en principi, si no hi ha res de nou, serem els 7 sèniors més els 2 porters sèniors.
El Companyia de Maria Hoquei Olot es disputarà aquest dissabte a 7:45 del vespre al Polideportivo El Vinya 2. Des de les 7 de la tarda es podrà seguir en directe a la sintonia de Ràdio Olot. I ara ens posem als quecs per parlar de la Duatló de Castellfollit que arriba aquest cap de setmana al primer quart de segle. Enguany la prova no serà puntuable per al circuit català, un fet que podria fer baixar la participació. De moment ja hi ha una 50ena d'inscrits i s'espera la presència del triatleta Genís Grau. La 25ena edició s'hauria d'haver celebrat l'any 2020, però la pandèmia ho va evitar. Guillem Guardiola.
La pandèmia va evitar l'any 2020 un dels moments més esperats de l'any a Castellfollit de la Roca. L'emblemàtica Duatló de Castellfollit hauria celebrat el primer quart de segle, però no va ser possible. L'efemèride finalment tindrà lloc aquest diumenge, tot i que aquest any la prova no puntuarà pel circuit català de l'especialitat. L'alcalde de Castellfollit de la Roca ho lamenta.
Hi ha hagut molts anys que la Duatló de Castellfollit ha sigut puntuable. I com deia, perquè el fet que hagin
hagut de parar durant 4 anys, això evidentment doncs, ha perjudicat en aquest sentit que no sigui puntuable. I el fet de no ser puntuable, doncs, evidentment que és una cursa diguéssim, històrica a la comarca, però diguéssim que hi ha corredors que prefereixen puntuar. Doncs, aleshores, si aquest any fem la duatló, encara que siguin menys assistents, l'any que ve ja podrà ser una cursa puntuable i per tant podrem tornar a tenir doncs, els corredors que teníem.
El fet que la duatló de Castellfollit no sigui puntuable podria fer disminuir la participació, segons l'Ajuntament. Aquesta prova dona notorietat al municipi, ja que la majoria de corredors i ciclistes, en aquest cas, venen de diferents punts de Catalunya.
Jo, nosaltres estaríem contents si arribéssim al centenar de participants. El normal en una duatló de Castellfollit és que passessin els 250-300 participants. Els corredors també tenen una sèrie bueno, hi ha moltes curses durant l'any. Pot ser que hi hagi altres curses que coincideixin amb aquesta. Ja dic, el fet d'estar 4 anys parat, no només en aquesta duatló, hi ha altres curses que també doncs, es troben amb el mateix. Doncs m'imagino que ara la qüestió és fer-la. La qüestió és fer-la, la qüestió és de que tornem a arrencar la duatló amb aquesta 25a edició i ja dic, com deia, doncs, mirant de cara a l'any que ve, doncs, tornem a estar entre els 200-300 participants que hi havia cada any.
Qui segur hi serà present serà el triatleta Genís Grau, un dels impulsors principals de la prova. El camí suma uns 27 quilòmetres que recorreran bona part de la comarca.
Va d'aquí fins a Sant Joan les Fonts, torna, és el recorregut llarg, i llavors en acabat es fa 20 quilòmetres en bicicleta, que com deia es passarà per Montagut, Tortellà, Argelaguer, es dona tota una volta per aquí baix i es torna a pujar per aquí fins a Castellfollit, i un cop tornen a arribar aquí, fan 2 quilòmetres, que aquesta vegada, a més d'arribar fins a Sant Joan, arriben fins al polígon industrial que hi ha abans de començar, i tornen cap aquí.
Les inscripcions de la duatló de Castellfollit es poden fer a través del lloc web triatló.org. De moment ja hi ha una 50ena de persones apuntades.
I per tancar la carpeta esportiva d'aquest dijous 2 de febrer del 2023, agafem la bicicleta perquè ahir mateix vam conèixer que la Volta Ciclista a Catalunya passarà per la Garrotxa. El 21 i 22 de març, la cursa ciclista més important del territori català passarà per la comarca en dues etapes de les considerades Reina, en final a Vallter 2000 i la Molina, respectivament. La primera etapa que passarà per la comarca serà la segona de la Volta a Catalunya 2023, amb inici a Mataró i final a Vallter 2000. La cursa passarà pel els vols de les 3 de la tarda per la Vall d'en Bas, les Preses, Olot, la Canya i la Vall de Bianya, on els ciclistes ja enfilaran el camí cap al Ripollès. L'endemà, el dimecres 22, l'etapa començarà a Olost i els ciclistes tornaran a passar per la Garrotxa en direcció a la Molina. Aquest cop, el pas de l'etapa per la comarca serà pels vols de les 2 del migdia. La Volta Ciclista a Catalunya és la tercera prova ciclista més antiga del món, només per darrere del Tour de França i el Giro d'Itàlia. La Volta a Catalunya no passava per la Garrotxa des de l'edició del 2019.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dijous 2 de febrer del 2023, carregat d'actualitat que podeu seguir a través dels portals web garrotxadigital.cat i radiolot.cat. Gràcies per la seva confiança. Ara us deixem amb el programa en profunditat. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.